Bueno, a veure, mira, Junts per Catalunya, Aurora Rodríguez, què tal estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Està al paro de vacances de...
Sí.
Ja de Costalero, no?
Bueno, exacte.
No passa res, Aurora, aquí estem tu i jo.
De penitència.
De penitència. I portem de penitència jo des de l'any 74, mare de Déu. Albert Bassas, què tal estàs?
Quina vergonya que te'n parto, bon dia.
Mare de Déu, senyor, estem aquí, vinga, al cielo con ella, al cielo amb aquesta informació. Junts per Catalunya demana a la mesa del Parlament que aixequi la suspensió de Laura Borràs perquè la sentència demostra que no és un cas de corrupció.
Sí, el partit creu que la sentència
Aurora.
Del Tribunal Superior de Justícia, que la condemna a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació
sí,
per trossejar contractes,
exacte.
No demostra corrupció ni lucre personal. Junts insisteix que es tracta d'un cas de guerra bruta judicial contra l'independentisme i demana a la resta de grups que no hi facin el joc. Parlament de Catalunya, Sagiró.
Des de Junts insisteix que el cas Borràs és un cas de lawfare, de guerra bruta contra la presidenta del Parlament i que la suspensió vulnera els seus drets polítics. Aurora Madaula, secretària segona de la mesa, reivindica a més que no l'han condemnat per corrupció i que la prevaricació que apareix a la sentència no sempre es pot emmarcar dins d'aquesta categoria.
Amb la resolució d'aquesta sentència el que s'hauria de fer és revocar-li aquesta suspensió i que, per tant, un altre cop tingui els seus drets plens i, per tant, pugui tornar a ser plenament diputada i presidenta, perquè ha quedat clar que no hi ha hagut prejudici per l'administració i que no hi ha hagut lucre personal i, per tant, no hi ha corrupció i no hi ha cas.
Madaula considera que el mecanisme que hi va registrar el PSC perquè una majoria del ple pugui destituir-la del càrrec per pèrdua de confiança és un exemple clar d'aquesta persecució política del cas.
I a Escòcia, la policia ha detingut el marit de l'exprimera ministra Nicola Sturgeon per suposades irregularitats en el finançament del Partit Nacionalista Escocès. Peter Morrell, de 58 anys, és ara a comissaria on l'estan interrogant. La policia està fent també alguns escorcolls, però no ha donat més detalls del cas. Fa just una setmana que Sturgeon va plegar, després de 9 anys, al capdavant del govern escocès. El seu home va ser director executiu del partit durant més de 2 dècades i va deixar el càrrec també el mes passat. I encara en política internacional, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha anunciat aquest matí que dimiteix com a líder del Partit Socialdemòcrata després de perdre la majoria a les eleccions de diumenge passat. Pel que fa a la política espanyola, podem tornar a avisar Yolanda Díaz que s'equivocarà si no accepta un acord per presentar-se junts a les eleccions. Ho ha dit la ministra d'Igualtat, Irene Montero, en una entrevista a Radio Cable, on ha recordat que altres vegades ja hi ha hagut dubtes semblants amb el seu partit.
Nos preocupa ver que quizá Yolanda pueda estar teniendo dudas al respecto. Ya lo hemos vivido, ¿no? Yo recuerdo como también había muchas voces hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que se presentase sin Podemos, que tirase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral. Esto ya lo hemos vivido, pero sí que creo que sería mucho mejor que alcancemos un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar.
Montero, però, assegura que manté la mà estesa per pactar amb Sumar. I denuncien la residència de Tremp per fer la festa de la Castanyada amb els usuaris barrejats i sense mascareta 20 dies abans del brot de Covid, que va acabar amb la mort de 64 dels 142 residents. Això era el novembre del 2020. Dues treballadores han presentat unes querelles al jutjat per un suposat delicte contra la seguretat en el treball, en considerar que la directora i el patronat Fundació Fiella van posar en risc els treballadors, a més dels residents, permetent aquesta festa incomplint les mesures sanitàries. A les querelles s'hi aporten imatges de la festa, les quals ha tingut accés l'ACN, si veuen residents de diverses plantes barrejats sense mascareta ni respectar les distàncies de seguretat. I l'arròs i la paella són els plats preferits dels catalans, ho assegura el nou baròmetre del CEO. Segons l'enquesta, també els agrada molt la pasta i les tapes.
Però l'arròs i la paella no és
clar.
El mateix? L'arròs i la paella?
Bé, pot ser.
L'arròs en
no,
general
clar.
I la paella en particular?
En particular.
Ah, val. Què més ens agrada als catalans? Això ens xifla.
Ens agrada també la pasta i les tapes. Ara bé, a la pregunta sobre quin és el plat que representa més la cuina catalana, la resposta
no
principal és...
Quines? Espera't, Miquel Missé, quin és el plat que representa més la cuina catalana?
La crema catalana.
Totalment.
I tu
totalment.
També? El Toni Soler diu que no s'ha de dir crema catalana, que s'ha de dir crema.
Bueno, Toni Soler, que digui el que vulguis. Jo això també
és veritat.
Menjo,
però és un postre, potser vol dir una botifarra amb seques.
Navet, tenim un nou grup musical que per situar el personal eren aquests dos extra... eren dos estrells internacionals, perquè, clar, allò de Pinkertones, com era? Pinkertons,
sí.
Allò, o sigui, està Rosalía, o sigui, és Pinkerton... O sigui, nosaltres tenim la sensació que Montserrat Caballé, Pinkertones i Rosalía, així a nivell internacional de carrer internacional, però tu dic sincerament, no, o no?
Bueno,
o menteixo?
Aviam, potser no seria tant, però diguéssim que nosaltres...
Però
o sigui, quan amb la
amb
Rosalia...
Vostre...
A lo nostre sí, vam obrir moltes portes. O sigui, nosaltres som bastant grans, lo suficientment grans, com perquè quan vam començar a anar allò dels Grammys, els Latin Grammys, la primera vegada que ens van nominar,
veus,
era encara una cosa cutre, com de ranxeres i
de corrido mexicano. I a partir de vosaltres va començar la fabulada, clar.
I aleshores, el primer any que vam anar va ser quan ja va anar a Calle 13, vam anar nosaltres, i el que eren els primers grups del Latin Alternative.
Del Latin Alternative.
Sí.
I Cristian Rey, què tal estàs?
Molt bé.
Digue'm una cosa, a més ells són cosins de la Maria Prats, que va venir l'altre dia, m'ho han dit ara,
sí,
que és la superpintora aquesta. Te recorda la Maria Prats que va venir? Estau vosaltres dos, també?
Sí, sí, sí. Sí.
Que anava a Arco, no?
Ara, que anava a Arco, ho va vendre tot la tia. Escolta'm una cosa, bueno, encara no l'has venut tot, és una pintora extraordinària, que consti en acte. Quina família, no, vosaltres? Què passa, que hi ha algú que no sigui artista o que estigui... Hi ha algun tonto, la vostra família?
Bueno, aviam. Això és... si n'hi hagués algun, no ho diríem.
Però ja hi és o no? Bueno, cal dir el nom.
No, no, no. La veritat és que som tots bastant raonables. No tots, no és una família necessàriament artística. Potser seria més... Però bé, venim de gremi, som de família de sabaters.
Ah, bueno, això sempre ajuda.
Sí. I la segona generació sí que ens vam rebotar tots amb
home,
les sabates.
Home, clar, era la cosa del senyor Esteve, el gran mite català, no?, del senyor Esteve, d'Estavet, que no vol... Etcètera. Què t'anava a dir? Quin és el plat català que ens està a punt de dir d'Aurora? Aurora Bertran anava a dir, fixa't tu. L'Aurora ens dirà... Quin és el plat català? Els catalans tenim un plat favorit. Vosaltres, que heu viatjat tant, quin diries que és el plat favorit dels catalans? Jo crec que la truita de patates, però bueno, ja ho veuràs.
El que millor representa, em sembla que ha dit.
Què has dit, Aurora?
Sí. La pregunta és sobre quin plat es creu que és el que millor representa, més representa la cuina catalana.
A veure, aquests el Salva Rei.
Pa amb tomàquet.
Tu?
Sí.
Ah, mira.
Jo diria pa amb tomàquet.
I tu... Cristian, no imitis el teu germà, tinc personalitat
paella
pròpia.
És delicat perquè els valencians igual se sentirien, no, que estem apropiant-nos d'algú.
Bueno, és igual. Tema delicat.
Xiflant, aquest tipus de...
Fideuà.
La fideuà. Bueno, jo crec que els calçots, o el pa tomàquet, i tu?
Jo havia dit la botifarra amb mongetes.
Ah, no està mal.
A veure, Aurora, aviam.
Jo el sofregit, també.
Ui.
Bueno, guapes, a veure, estem aquí ja, que estem a punt de...
L'hem encertat o no?
Tots els plats que heu dit entren al rànquing. Ara, però... cap de vosaltres, em sembla... No sé si algú ha dit, crec que no.
Esteu de porc.
He dit pa amb tomàquet.
El fuet.
El més votat, diguéssim, és l'escudella.
Meravella,
l'escudella. Ai, per favor, quina calor. Bueno, vale,
i, escolta, també tinc alguna altra dada curiosa, que aquesta interessa al Bassas, perquè, per exemple, el 49% de catalans són del Barça, el 8% del Madrid, un 2% de l'Espanyol i només un 1% del Girona. La resta diu que no tenen
simpatia
especial per cap club.
Bueno, i després hi ha un 0,0001% que és de l'Hospitalet del Llobregat, que són nosaltres.
Que ets tu, que no et van trucar i...
Ara t'escolto. Estem allà.
Vale, escolta, Maura, vols que fem esports o no?
Sí.
Amb aquest 1% dedicat a l'1% que és del Girona.
Pel 49% aquest que està pel Barça.
Veus? Sí, sí.
I el segon has dit el Madrid, oi?
Sí.
8%.
Doncs avui els catalans estaran contents, perquè avui tenim clàssic.
Toma!
Avui sabrem qui és el segon finalista de la Copa del Rei de Futbol, que sortirà del duel del Barça i el Madrid, jugaran a les 9 i en directe per RAC1 avui al Camp Nou.
Perquè vegis tu això del feixisme com funciona. A tu diu, vinga, no n'hi ha, i tot el poble fa, no sabem que estava aplaudint, eh? És que el feixisme funciona. T'ho dic, vinga, tira.
Els blaugrana deia parteixen de l'avantatge del 0-1.
Un bon himne, una bona bandera, un bon... Vinga, que tenim bandera! Bona! I resulta que era feixisme.
El Barça té un resultat a favor del primer partit al Bernabéu, però tenen les baixes de Dembélé, Pedri, Christensen i Frenkie de Jong.
Qui jugarà? Vols que hi anem
nosaltres? No, la resta, no pateixis. En canvi, el Madrid només té l'absència de Mendy. L'Osasuna és el primer finalista, després de guanyar ahir l'Atlètic Club de Bilbao a la pròrroga, motiu pel qual, per ser el davanter basc, Nico Williams s'ha vist immers en una allau d'insults i amenaces a través de les xarxes socials
que
han obligat el futbolista a tancar tots els seus comptes.
Et dic una cosa, tenim un problema de la democràcia en línies generals, té dos problemes. Un és el futbol d'èlit masculí. Sí. I l'altre és les xarxes socials i Twitter i tot això. Són els dos problemes que té ara, i ara resulta també la intel·ligència artificial. Ara tothom està molt preocupat amb
la
això.
La setmana...
cada setmana hi ha denúncies en aquest sentit.
Els problemes que hi tenim ara...
De fet, un altre futbolista, com és Lukaku, també ha denunciat insults racistes després del partit que el seu equip, l'Inter, va jugar ahir contra la Juventus. El club torinès ja treballa amb la policia per identificar-ne els
autors. Pues ja veuràs com no, com si creen res. Si el club torinès treballa amb la policia, i veuràs com em traurà l'entrellat.
Això el dia en què a RAC1 hem explicat que el Barça ja ha venut 12.000 entrades per la tornada de les semis de la Champions femenina.
Carai.
Contra el Chelsea, el dijous 27 d'abril a 3:15 de la tarda al Camp Nou. Són moltes entrades, tenint en compte que encara no s'ha jugat ni el partit de nada.
És que el futbol d'elit femení també està a punt de ser, no ho està sent encara, però també està a punt de ser un problema per la democràcia.
Home, de moment, ja gairebé tot és positiu, tot el que ens arriba del futbol femení.
Sí,
esperem que no ocupin les males arts, en aquest cas, del futbol masculí.
Exacte.
Recordem que les entrades estan disponibles al web del club i costen entre 13 i 31 euros i que els socis tenen un descompte del 50% i en poden comprar fins a 3 de cop. I en bàsquet, cita destacada també per avui, el Baxi Manresa juga el primer partit dels quarts de final de la Champions a 8:45 a la pista del Tenerife.
Doncs genial, i Aurora, el temps que tu...
Doncs mira, aquesta tarda es mantindrà la calma amb sol a gran part del país i només algunes nuvolades en zones de muntanya. Les temperatures pujaran una mica més que ahir i l'ambient serà suau, amb màximes d'entre 17 i 22 graus. Els propers dies continuarà la tranquil·litat, només amb alguns ruixats aïllats.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Aurora, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Bona Palma, bona Mona, bona resurrecció. També per tu, Albert Bassa. Demà ens veiem. Ja veuràs que bé. Ja veurà. Ah, no? Tu no?
Vindré divendres, jo.
Divendres, va. Doncs jo també vindré. Si tu vens divendres, també vindré divendres. Fantàstic. Voleu començar o no?
Vale.
Vinga.
Doncs vinga, som-hi.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i l'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, l'Ester Romagosa, que no podem
Bona
ni explicar
tarda.
Res d'ella... No podem explicar res d'ell, ens ha dit...
Anem a fer un programa.
Té plans, però no els podem explicar. Ens ha dit que vol preservar la seva vida privada. Digue'm, Miquel,
ja
què ha passat.
Ja sé a qui s'assembla.
A veure, aquí. Ah! Perquè tu t'has... Clar, ha arribat el Miquel Missé i ha dit el Christian Rey de Navet, aquest...
Ara te l'ensenyo i veuràs que t'assembles.
Nou grup de culte.
A què s'assembla?
Sí, tens raó. El que passa que...
M'he confós.
No, amb aquest... Amb el,
tenen un aire.
César
sí, sí
Suárez, editor de la revista Telva de Cultura, i a més, i una mica el Cortés, diuen ara, t'estan traient quantitat de...
Carai.
Carai, què trobes?
Una mica... Pot...
És veritat, una
sí,
mica...
Sí, tenen un aire.
El Joaquín Cortés, el bailarín, també, eh? Sí, que fort, no, això que t'estem dient? No t'ho havien dit mai o què?
M'has de venir més.
No, això...
Menys el teu germà, no. T'assembla?
Menys el teu germà?
Amb un actor que sortia a la sèrie aquella de Heroes, el Zachary Quinto, també.
També, tens una cara que et dona molta sí, eh?
Sí, mira.
Mira, escolta'm.
Puc fer passar per gent.
És a l'Espoc català.
Exacte.
També.
Mare de Déu. Christian Rey. I Christian Rey és boníssim el nom, Christian Rey. Perquè és una cosa com de... los Kikos, l'Opus i los Cristio Rey.
Ja només em falta ser milionària.
Escolta, senyors i senyors, amb tots vostès, Sílvia Rosés. A veure, Sílvia, avui vas parlar de dos temes.
Bueno, no sé si arribarem al segon, també t'ho dic ara.
Bueno, però si fas metarràdio segur que no hi arribarem. Saps? Clar, si vas dient no hi arribarem, perquè tot aquest temps que estem consumint...
Bueno, ho sé. Però la qüestió és que m'agrada tant el primer tema que crec que em quedaré allà tapada. I vinc forta.
Ah, que bé.
Per tant, li demano a l'Ernest, sisplau, que posi una música adequada.
A veure si la té.
A veure si l'Ernest ha fet els deures.
És aquesta? Diu de missa, no? Ell?
De
és que l'Ernest has de descobrir una cosa que te la vaig explicar. Uau, de missa, diu la mare.
Però què és aquesta
merda? I això... Quina música volies tu?
No, home, un cant gregorià o el que sigui, no? Com va la cosa?
Ara, bueno,
és igual, no, l'Ernest no està pel que està. Total.
No, a veure, l'Ernest... jo no el vull... No seré jo qui defensi l'Ernest, però ell ha estat ara realitzant el món a RAC1 amb el Basté i hem notat, per tots dos dies només, i hem notat una mica que ens mira una mica com per sobre de la...
Sí.
T'has notat amb això?
Totalment.
Ens mira una mica, tanca la porta, ens diu, ens traca una mica... Saps?
Ens ara ens ja, té com ens secundaris...
Que és una mica que passa amb tots els que treballen al món a RAC1, que ens miren...
M'està fent boicot, m'estàs dient?
No, ell ara és realitzador del món a RAC1, llavors els hi passa també a tots els redactors, a Montse Girona, li passa a la Marga Ortuño, que ens miren tots i totes els del món reconòmica per sobre de l'ombro, no? Perquè són líders d'audiència, són... Vull dir, llavors passes pel passadís...
Es llevan d'hores, fan
sí,
horaris...
M'has de generar amb tendresa, mira-li la cara.
Bueno, perquè tu generes tendresa un roc de riu.
És un tio sensible.
Un tio sensible, la mania de ser un tio sensible, potser t'estàs passant, eh?
Sí, això també.
Bueno, doncs des d'aquest... perdona vides, no?
Però tot això seria temps de la teva secció.
Exacte.
No,
no,
no, ho dic per explicar-li en mans de qui està. Està amb un senyor...
És que no hi ha manera. Bueno, és igual.
Pensa que ella, pensa, Ernest, que ella està casada amb una catedràtica d'estètica musical. Per tant, o sigui, de música ella sap, o sigui, té tot.
Té oïda, clar.
Té oïda.
La qüestió és que...
Tu volies música gregoriana.
Jo vull parlar de religió, punto pelota, i m'està fent aquí una cosa com de...
Molt adequat, eh? La Setmana Santa, molt adequat.
Bé, total. Vull parlar de, no sé si us heu assabentat, d'aquestes imatges fake que van circular sobre el Papa Francesc.
Sí,
amb
un anorac.
L'abric blanc.
Un abric
que semblava com d'alta costura.
Amb un plomes blanc. Brutalment meravellós, un plomífer bestial que jo crec que tarden ja a treure la...
No volies gregorià, però això et passa per demanar per a gràcia, Teresa, és guapa.
El minut 15, però bueno, ja ho tenim.
Sí, el minut 15, han passat 6 hores des que tu ho vas demanar, però ja ho tenim.
Bueno, doncs la història és que...
És que venen directes de l'edat mitjana, els ha invocat.
No, l'ha composat, saps? Total,
ah, que... Ah, una cosa, si el Basté li hagués demanat can gregorià, l'hagués tingut, o sigui, el Basté està pensant la seva ment i ja té el can gregorià. Ara, nosaltres aquests, doncs res.
Bueno,
és el patriarcat que ens passa per sobre. Dos músics, aquí el Miquel Missé, sociòleg activista trans, unes dones, un marica, de públic també tenim una altra marica, jo crec, que sí, que rei. Doncs ens passa per sobre, ens prenen pel pito al sereno.
Total.
Això fica-vos el cap, és així.
Total, Papa Francesc, vale? Papa Francesc, la història és que ha corregut, i dale, avui no podré, ha corregut unes imatges en les quals apareix amb un plomífer superguai, que no sé què tarden ja a comercialitzar-lo, perquè penso...
Sembla
penso,
Montclair.
No, és una cosa increïble, és com una mena de plomífer que s'inspira amb la sotana, tot blanc, meravellós, una passada, total. Són fake aquestes històries, no? Però bueno...
És una imatge fake, això és gravíssim, no? Perquè de sobte et poden posar una imatge...
És intel·ligència artificial.
Jo també soc intel·ligència artificial, no ho estic fent jo, ho està fent la meva intel·ligència artificial.
Exacte. Total, avui, en el meu...
Per això estic tan brillant, avui.
Total, avui...
És divendres, perdó, és dimecres, avui.
Mira, estic parlant... Intel·ligència artificial, mira que bé vaig. L'intel·ligència artificial, de vegades... A vegades m'encallo, perquè és l'intel·ligència artificial...
Bueno, total, tornem... Volvemos al redil. I dale, una altra vegada. Bueno...
Deixa-la acabar,
no l'acabaràs, no.
Total, la història és que això em situa en que jo sóc una gran, gran flipada. M'encanta la indumentària religiosa. I ho confesso aquí, ho
però
confessaré...
Però en Pau Guarro dius, m'encanta.
Amb tot.
Com?
I dale, ara. Total, m'agrada molt la indumentària religiosa. Penso que és un dels grans dissenys de la història. Primer perquè quan necessites ser ostentosa, teatral, ho sap perfectament. Mireu els bisbes, els arcabisbes, amb tots aquells colors, els dorats, el frufuru, les puntes, des dels esplanets de Montserrat, que em sembla meravellosa la indumentària, fins a arribar, bueno, o sigui, a extrems. Em sembla brutal.
Perquè, a més, és veritat que cobreixen tots.
No,
des de les ordes més humils fins a la cúria... hiperbaticana, sempre
clar,
funciona.
Sempre.
És que hauríem d'anar sempre amb sotana.
Per això dic, calla, que ara anirà bé la sotana. Total, quan volen ser ostentosos ho fan genial. Però quan volen
les
ser...
Les monges, en les que encara conserven l'hàbit, és fantàstica.
No em tiris alguna cosa,
Però quan volen ser minimalistes, introspectius, fer-se passar per aquell punt de que ens preocupa la pobresa i som tots iguals, ho fan de conya. Els típics hàbits franciscans, dominicos, cartoixos, tot em sembla una meravella. És que està molt ben dissenyat. Una vegada m'han preguntat quin creus que és el disseny més guai de la història. I vaig dir, la sotana. I jo penso que la persona li va fer un atac de cor perquè no la tocava.
Sí.
La sotana em sembla superinteressant, em sembla meravellosa.
Queda
sembla...
bé a tots, perquè els hi queda bé els prims, els grossos,
exacte,
els alts, els baixos...
Exacte. És un gran disseny. Total, la sotana...
Tot i que sí, la sotana no hace el monje, eh?
No, total,
estilitza.
Total. Bueno, la sotana es va inventar...
El senyor de les mil cares, el de la venda de les mil cares...
No m'imagino l'Ernest amb una sotana, ja t'ho dic ara.
Perdona, l'Ernest amb una sotana estaria super sexy.
A veure, Sílvia, per favor.
I tant.
Tu també ho dius, Miquel?
Jo també
Miquel.
Ho penso, sí.
Marc, tu també ho veuries.
Jo passo a vosaltres. Hi ha dos temes que m'interessen zero. Un és l'Ernest Ferrer i l'altre, el de l'Anna Obregón, que passo total del tema de l'Anna Obregón.
Bueno...
Ja t'ho dic.
Deixeu-me explicar i després, després li traiem la canya a l'Ernest. Total, la sotana s'inventa al segle XV. En aquell moment es fixa la indumentària religiosa. I què passa en aquest moment? Doncs que és un moment en el qual homes i dones van vestits amb sotana. No amb sotana, amb túnica, que és aquesta mena de vestit en forma de T.
Que bonic.
A partir d'aquí, la indumentària segueix evolucionant i l'home acaba descobrint els pantalons, però com que es fixa en aquest moment la indumentària religiosa, sí, es queda aquesta forma de túnica amb, la, amb la sotana. I aquí neix la sotana. Total, el color negre, meravellós.
La sotana també idea... ha tret ara un disc, un llibre del Barça.
La gran enciclopèdia del Barça, Blacky Books, de la Sotana. Està molt bé, jo l'altre dia me'l vaig fullejar, m'importa un pito el Barça, com tu sabràs. La Sotana, aquest del aquest... podcast del, del Manel Vidal i del Joel Diví.
Estem molt fora, estem molt
fora. La gran enciclopèdia del Barça. Vosaltres ho sabíeu?
Una vegada, la gran enciclopèdia del Barça.
Els coneixeu, no? Els de la Sotana.
Miquel, ajuda'm, per favor.
Contesteu, perquè a ràdio, si no que fem quasi amb el cap, no sabrem que esteu aquí.
Un podcast esportiu del Barça que critiquen sense filtres.
Em vol sonar, em vol sonar.
Doncs ara han tret un llibre.
Vale, i què més, la Sotana, que del segle XV?
Total, la qüestió és que la Sotana negra, sí, quan és aquest punt com introspectiu d'allò interior, jo com a jutge moral també, aquesta importància moral, tot és una Sotana i tothom hi ha respecte directament. Ja veuen que ets diferent per un cantó, que ets que tens una dignitat moral a la qual s'ha de respectar, però alhora també és una indumentària sense gaires elements ornamentals perquè té a veure amb aquesta idea de ser com tothom, de renunciar a les coses, a les riqueses de la vida i tot això, no? Després l'alzacuellos, aquesta mena com de coll mao, supersexy, supermeravellós.
Mira el pájaro Espino.
Bueno, clar, aquí anem. Aquest quadrat blanc que té a veure amb la puresa espiritual dels capellans, que aquí podem obrir un allò. Que la gent no es pensi que paro des del fons. Jo sóc una agnòstica profunda, practicant i superconvençuda.
Però t'encanta, ets frívola, t'encanta la superfície i les formes i els rituals.
No creguis, no creguis. Jo, o sigui, m'encanta l'estètica, però l'estètica aplicada també a un fons. D'acord? I em sembla superinteressant com uneix forma i fons. Però també puc ser frívola, quan em dóna la gana. De què serveix la Sotana? Doncs que els capellans entenguin que ells, una expressió que em sembla horrorosa, que l'hem d'eliminar, que és el 24-7, no puc suportar la gent que diu 24-7.
Què és 24-7?
Ai, Marc,
24-7,
no, obert tot el dia.
Ah, sí, obert tot el dia, és horrible això.
Em sembla, d'una hortarada, total. Que el capellà sàpiga i la gent sàpiga que estan oberts 24 hores, m'explico? O sigui, que els seus d'allò... I a més, també la Sotana té a veure amb la vigilància vital. Tu no que veig una persona vestida amb Sotana que entra a un puticlub o entra a un bar, diuen, al tanto, que aquest tio no ha d'entrar aquí. Per tant, en si...
Ah, ja t'entenc, el controla història, el que porta la Sotana va controlat pel seu propi... vestuari. Ah, que interessant.
Clar, exacte, idea. Per tant, a més, el joc cromàtic que té la Sotana, depèn dels colors, depèn dels rivets, depèn de tot, són les jerarquies de l'església, no? La història és que estava jo molt contenta amb el Papa Ratzinger, perquè el Papa Ratzinger, no sé si ho sabíeu, però no sé quina revista va ser, GQ, no, Esquire, el va nomenar com influencer, un dels homes que més bé portava els complements. I és que és veritat, amb el Ratzinger era brutal, era un trendy brutal, perquè li encantava el boato i podíem gaudir directament de tot el que portava, com per exemple aquestes sabates de papucci que portava, us en recordeu?
Sí,
aquelles sabates de color vermell,
que
arrenquen d'influència bizantina, perquè diu que el color vermell té a veure amb la sang que van vessar els màrtirs per Jesús. Mentida podrida. O sigui, el color vermell, la història del vermell és que el portaven els grans dignataris, els reis, els grans, la gent que tenia poder, perquè el tint vermell era super difícil d'aconseguir. S'aconseguia amb una glàndula molt petita que tenien uns cargols molt diminuts amagats o donde Cristo perdió el mundo.
Los diminutos, nadie sabe dónde están.
Pequeños seres bondadosos.
Exactament, usted torna a esa situació.
Total, que el tio es va fundar les sabatones aquestes de pell i
res,
el
tio...
Exacte, però després ve el Papa Francisco i ens elimina tot el boato i a mi em baixa tot als peus.
Bueno, no perquè volia demostrar, no?, un canvi de rum, la humilitat, no?
Però clar, aquella passarel·la del Ratzinger, doncs no la tenim amb el Papa Francisco.
Ja t'entenc.
La història és que em sembla, com dèiem abans, i enllacem amb la sexualitat de l'Ernest...
Enllacem amb la sexualitat de l'Ernest. És la frase més interessant que s'ha fet durant aquesta setmana.
Crec que mireu...
Enllacem, i ara per a tots vostès, uns minuts d'enllaçar amb la sexualitat de l'Ernest Ferrer. Que Déu ens agafi confessats.
Establim ponts amb el Keanu Reeves, també, perquè tenen molts elements bons comunicants. Per què? El Keanu Reeves era un peix bullit, directament, fins que a Matrix li van posar una Sotana. Clar, el Neo. I allà, totes vam tenir, doncs, bueno, somnis humits amb el Matrix. Però arran de la Sotana, que no perdeu això.
Bueno, també el van portar al gimnàs.
Era una barrina, no?
O sigui, abans de Matrix...
No calia. No subestimis el poder de la Sotana. T'ho dic de veritat.
Però diu ara el Christian Rey que era una gabardina. Li vols enfonsar la secció, no?
No, pregunto.
Què vols, que t'enfonsi tu la teva?
La gabardina és com la Sotana dels...
Tu m'estàs preparant, perquè t'enfonsarà la teva...
Mira, Cristian, ja pots agafar
i
marxar?
Escolta, una cosa, Cristian. Tu has vingut a boicotejar els col·laboradors, és que ara et boicotejar... Ara quan toquis tu l'ukulele...
Era una pregunta,
A veure, fes la pregunta.
Jo crec que anava amb mala intenció.
I les teves preguntes...
Matrix, era una gabardina.
Insisteix,
que
insisteix.
Era una sotana. Ah, era una sotana.
Ui.
Jo també vaig veure una gabardina.
Mira, Miquel.
Bueno, que parli el poble, 902-477-100. La mandanga que portava Keanu Reeves a Matrix
és una gabardina,
era gabardina
negra,
o sotana?
902-477-100.
Donarem un disc de Navet, que és aquest nou grup, que és nou, però bueno, ells tenen un carreron de la pera. No,
ho dic bé, això, no? Bueno, si portem uns anys...
Ells porten uns anys, però el grup ara és una reorganització nova, no?
Exacte, sí.
Ara en parlarem.
Mira, Cristian, aquí tinc la foto.
No, 902-477-100.
902-477-100.
És una gabardina.
Ui, quin lío.
Mira, de veritat. Bueno, total.
No? Podem trobar un compromís, no? Seria gabardina assotanada.
És un... Igual sí, no? Igual és...
Podem fer aquí un...
No, és una gabardina atrapada xinès, no? En el tela d'una sotana.
A veure què és. Ai, Déu meu.
A veure, no, segurament s'ha inspirat amb això, amb la sotana.
Sí, segur. Total, la qüestió és que la sotana té una eròtica a darrere, té una eròtica del poder, de veure allò que és inexpugnable, allò que, ostres, realment no pots conquerir-ho perquè en principi és prohibit, però, per tant, desperta molt. Aquí el Pájaro Espino, per exemple.
I perquè sempre penses, porten algú a sota?
Sí, és veritat, porten algú a sota?
Mira, no m'ho han dit, això, no ho sé.
Com els escocesos, que van...
No hi ha res millor que anar amb...
Els escocesos no porten res sota la faldilla.
Amb una túnica i a pelo,
El kilt.
Total. Heu vist la sèrie de Young Pope?
Jo vaig començar, però em va avorrir. Tu pots creure?
Estèticament era molt interessant.
Hi ha un tros de la sèrie que es veu ell vestint-se i com tots els altres l'estan mirant. Em veu...
Quin capítol és? Això sí que m'interessa.
Ostres, no ho sé, però si busques...
Jude Law, no?
Sí, el Jude Law. Amb Sexy and I Know It, la cançó aquesta, super. I el papa s'està vestint i tots els altres allò salivant. I és una sèrie que realment treballa molt aquesta eròtica de tot el món religiós, lo qual és fantàstic i absolut. Una sèrie de Paolo Sorrentino, per cert.
Sí, és veritat.
Superbona.
Estem intentant passar una trucada d'una persona que ens desvetllarà si Keanu Reeves vestia Matrix sotana o vestia gabardina. Estem tenint problemes tècnics. No són tècnics, sinó que són humans, perquè s'està fotent un lío. El Joel Fortuny s'ha enrotllat amb el propi cable. Els ibetes retransmetes s'han enrotllat amb el propi cable. Sí, digue'm, què lleves puesto? No, Joel, no lliguis amb Oriol. A veure, som-hi. Oriol!
Molt bones.
Oriol, molt bones. Què tal estàs?
Pues aquí, treballant una miqueta.
De què treballes, Oriol?
De repartidor.
Fantàstic. Què reparteixes?
Alumini.
Carai. Alumini? Però, bueno, vaja. I com es reparteix l'alumini?
És pues un... amb barres de 6 metres, Marc.
Hòstia.
Això sí que és difícil.
Això sí que és difícil. No. Mare de Déu, senyor.
Bueno, vigila què diràs, eh?
Oriol, a veure. A Matrix, aquest senyor, el Keanu Reeves, anava amb gabardina o amb sotana, segons tu?
Gabardina negra de pell.
Ui, mare de Déu.
Es va posar de moda i tots els porters de discoteca la portaven. Era odiosa.
M'encanta.
Això sí que és veritat. Això sí que és veritat.
Escolta'm
una... L'odiava, t'ho juro. Tots els putos porters amb gabardina fins avall.
A quina gabardina... Ai, a quina gabardina. A quines discoteques anaves tu?
Bueno, que era l'època del Barnatown.
Barnatown, què més?
El Barnatown era... Quin més hi havia? El Verdi ja l'havien tancat, hi havia un altre, no recordo.
Quin tipus de música era? Quin tipus de discoteques eren?
Tecno, no?
Diu. Bueno, clar, estàs donant per descomptat que nosaltres sabem de tecno. Què feia? I ballaves més? A veure, vaig fer un múltiple xoi. Posa-m'ho per ordre. Tu, al Barnatown, què feies? Ballar amb pitufar-te o lligar?
Amb pitufar-me fins al tope.
I després ballar o...
O lligar.
Ai, Oriol, que t'hem perdut. Ara que estàvem interessants...
Bueno, està donant una barra d'alumini, no?
Sí, sí. Bueno, a veure, l'Oriol, bueno, s'empitufava a la Barnatown. És que és boníssim, això. Què t'anava a dir? Anem a per un altre. Carles!
Hola, bon dia.
Carles, estimat, què tal estàs?
Molt bé, treballant.
Treballant. De què treballes, Carles?
Treballo fent resistències elèctriques.
Mare de Déu, però ens estan trucant uns mascles genials. Escolta, una resistència elèctrica què és? A veure si necessito alguna.
Doncs... una resistència elèctrica, per exemple, per escalfar un forn.
Ah, sí, necessito.
O una rentadora.
O sigui, fas resistències elèctriques per escalfar. Ets un escalfador professional.
Carai.
Professional del tot.
Professional del tot. A veure, Oriol.
Sí, digue.
Ai, no, Oriol, no. Sí. Carles, perdona.
Carles.
Gabardina?
Gabardina o sotana portava Keanu Reeves a Matrix?
Portava les dues coses, perquè portava una gabardina a la primera pel·lícula i a partir de llavors portava una sotana.
Toma. Wow.
Mira, molt bé, gràcies.
Gràcies, gràcies, perquè li ha salvat el cul a la col·laboradora.
Bueno, és que l'Oriol era segur amic del Cristian. No sé,
bueno, l'Oriol ja ha dit, l'Oriol ja ha dit que anava molt a Bernatown i ell s'empitufà bàsicament. Ell podia veure gabardina o no gabardina, ell podia veure diverses coses.
Amb ell t'haig a l'impeia, sí.
Escolta'm, Carles, tu a Bernatown hi havies anat?
A on? No, 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 què va.
Tu de què eres més? Tu quan, quina edat tens ara?
Jo ara tinc 53.
53. I quina discoteca anaves quan tenies, quan era l'època de discoteca, quan discotejaves?
Doncs anava per aquí, per Santa Coloma i Badalona.
No, amb el Sadon,
que era molt, molt famós.
El Sadon?
Sí, i el Titus a Badalona també.
Mm, el Titus.
I per ordre, t'empitufaves, ballaves o lligaves? Quina cosa feies més de les tres?
Només ballar.
Ni lligaves ni t'empitufaves?
No, lligava menys que...
Con cordons. Escolta'm, Carles, que vagi molt bé. Us enviarem un regal que no saps exactament quin serà, però serà molt guai.
D'acord.
He dit molt guai? Ai, per favor. És la intel·ligència artificial que parla per mi. Carles, una abraçada fortíssima.
Igualment.
Fantàstic, fantàstic. Senyores i senyors, bueno, doncs ho deixem amb taules, no? Portava gabardina, portava sotana i portava de tot, Keanu Reeves. Exacte. I a més, hi havia el del gimnàs, també hi havia la part del gimnàs, segons tu, creus que era el gimnàs?
Jo crec que sí. Jo crec que abans de Matrix no estava tan catxes el Keanu Reeves.
Ja t'entenc.
Diria que es va posar com fort per fer la pel·li.
Bueno, li llaman body, no sé com dir-te.
Com?
Li llaman body i...
I allà on va dir aquí, el Keanu Reeves, no. Ah,
és d'abans ja, no? De Matrix.
Sí.
Ah, vale.
Ell ja tenia les matarrufes
ja
cultivades.
Ja estava.
Sí. Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé. Bravo.
Bé. Avui, a més, tinc una secció breu, serà breu.
Però està molt bé la teva secció.
Però és la secció que té alguna cosa a veure amb algú que ha passat a l'estudi quan hem arribat.
Ah, carai.
Que ha sigut aquesta reflexió respecte a la poca semblança física entre els dos germans que ens acompanyen. Mm. Per seguir pensant de com en la nostra societat generalment això està molt anclat a l'imaginari, jo avui vull parlar d'una notícia que vaig llegir fa pocs dies al Diario de Cádiz, que em va cridar molt l'atenció i vaig estar sacsejat uns dies fins que avui us ho puc explicar. La història és la següent. Una família denuncia el Servei Andalús de la Salut per un error en una fecundació assistida. La cosa és la següent. Una parella heterosexual té problemes per quedar-se embarassada, va recórrer a la tecnologia de reproducció assistida i bàsicament el que va passar, el que es va fer, és que es va extreure un òvul d'ella, es va extreure l'esperma d'ell, fora es van fecundar i es va fer la transferència d'aquest embrió al cos de la dona. Bàsicament el que s'anomena una fecundació in vitro. Bé. Al cap de dos anys, i després d'alguns comentaris d'alguna gent de l'entorn i de coses que no els hi quadraven, una falta de semblança física, no sé què... Doncs es descobreix que aquest nen que va néixer, que ara deu tenir aproximadament dos anys, no és el fill biològic del pare. El semen de la fecundació havia estat canviat per error i en la prova d'ADN...
Quina bona notícia, no? A mi em diguessin això ara i diria, oi, fantàstic.
Bueno, aquí ve tota la qüestió. En la prova d'ADN que la parella es fa per descobrir què està passant, doncs apareix clarament que aquest nen no és fill biològic del pare, per tant no és el seu esperma, sí és el seu òvul, però és el seu esperma. Llavors aquesta parella denuncia el Servei Andalús de la Salut perquè consideren que és una situació molt greu, que ha generat un dany irreparable, i fins aquí, jo anava llegint la notícia, i home, doncs, tu pots entendre, pots sentir una certa empatia amb aquesta situació, perquè bueno, en fi, doncs, tu has anat... buscant una cosa, imaginant una cosa, fent una projecció d'una cosa, i allò que el resultat d'això no té res a veure amb tot el que tu t'has articulat al teu cap. Llavors, mentre anava llegint, tot més o menys em quadrava, però arribo al text de la denúncia que aquesta família posa, el que l'advocat escriu per explicar què és el que ha passat. I em sorprèn, per moltes raons, l'argumentació que fan servir. Llavors, us volia llegir textualment alguns fragments de la denúncia que crec que només llegint això i deixant-vos allà circular ja seria suficient, perquè són moltes coses que crec que ens fan un mirall a tots de com funciona la nostra societat. Llavors, ells consideren que aquí hi ha hagut un error d'un dany irreparable i incalculable, i ara us explico com argumenten que és un error i un dany irreparable. Diu així, el niño
por cuanto se verá privado de por vida del vínculo natural biológico con quien es su padre y con toda su familia paterna, incluidos los posibles medio hermanos, así como de la cohesión que conlleva una familia biológica normal. Su propia historia y su origen siempre serán un interrogante en su vida. Y el día que tenga hijos, si los tiene, tendrá que aceptar que no serán nietos biológicos de su padre registral. Por otro lado, el padre, a su vez, también sufre un gravísimo e irreparable daño moral, dado que creía ser el padre biológico, sin embargo, este es en realidad el hijo de otro hombre cuya identidad desconoce. No solo ha visto frustrado su sueño de tener un hijo biológico en común con su esposa, que era lo deseado, sino que además, en algún momento de la vida del niño, este descubrirá la verdad, lo que le acarreará un incalculable impacto emocional y personal añadido para ambos. También con el niño y la madre se verá privado para siempre de sentirse incluido en una familia natural este padre, es decir, unido por el vínculo biológico.
Caldón en adopción.
Además, lo normal es que en su día tenga nietos este hombre, vale, con los que tampoco tendrá vínculo biológico. Claro, claro. Y por último, la madre, que sí lo es biológica del niño, pero tiene ahora conocimiento de que involuntariamente ha gestado y dado a luz a una criatura que es de otro hombre. Con la angustia de no conocer la identidad de su padre biológico, puesto que ella sí había escogido quien quería que fuera el padre. Yeah. Además, sufrirá, como los dos anteriores, el no pertenecer a una familia cohesionada por lo biológico y de rebote por lo que padezcan su hijo y su marido.
Total, que hemos abierto la puerta, hemos cogido al niño, le hemos dado un osito de peluche y lo tenemos en el relano por si ustedes no quieren.
Vaig llegir això, que em va copsar molt, sí, per diverses raons.
Però això ja els advocats, ja també, per aquí, per dintre, bueno, perquè llavors tu vas a l'advocat i et foten uns líos
està
de por.
Clar, però aquest advocat està recorrent a algú que sap perfectament el que està fent. Perquè nosaltres, quan ens hem assentat a la taula, hem dit, aquí els germans rei no s'assemblen res, són germans, que curiosos s'assemblen. Vull dir que en la nostra cultura tot el tema de la filiació biològica... Llavors, per situar-nos i per concloure, més enllà de l'error, que és un error que és injustificable, que evidentment genera un dany, i els arguments d'aquesta família, doncs puc entendre que tinguin a veure amb el dany que han sentit, també em fa pensar que el dany que aquesta família sent segurament és molt real per aquesta gent. Segurament tot això que he llegit, aquesta família ho viu exactament així. Parteixen de la idea de que el vincle biològic és l'epicentre d'una família i que aquesta família ja per sempre serà imperfecta i segurament en la seva vivència això és catastròfic, però jo crec que més enllà de la seva tragèdia particular és molt representatiu de com en la nostra societat no tenir descendència biològica es viu com un fracàs, com un dol, com una tara, i a més, per cosa interessant de la qüestió, això ja no és una qüestió exclusiva del col·lectiu LGTB, sinó que la filiació, avui, per milers de famílies heterosexuals, també implica accedir a reproducció amb material reproductiu de donants. I suposo que per això a mi em vaig quedar molt encallat amb la notícia, perquè crec que ja ens fa un mirall d'algú que, més enllà de que tu puguis semblar pitjor o millor, l'argumentació de fons ens està dient una vegada més l'urgent que és transformar l'imaginari dels nostres vincles familiars i dels valors en els quals nosaltres sostenim el que és la maternitat i la paternitat, l'amor, el temps, no? L'ADN és important, potser sí, però moltes generacions ja porten dècades demostrant que l'ADN no és la llavor del vincle ni és la llavor de l'amor.
Tens tota la raó. I a més l'ADN no pot ser un problema, eh? Digues una cosa.
També.
Una cosa, si hagués estat a la inversa, que l'error, en lloc de ser pel semen del mascle fos que l'òvul, el semen sigui... Imagina que fos a l'inrevés, m'estic explicant.
Sí, que fos l'òvul,
l'error està en l'òvul de la mare.
Sí, jo crec que això...
Que l'òvul de la mare no hagués estat a la mare biològica,
seria una donant.
Sí, però... Que la mare hagués dit, no, aquí no diem res.
No crec, però jo crec que haver-lo ja estat 9 mesos hagués generat un efecte diferent en l'home, que la participació és només al material i a la dona hi ha aquest material. Però jo crec que això forma part dels nostres imaginaris de com entenem la reproducció assistida en general i com entenem la vinculació biològica. Però crec que si hagués sigut, veient el text, crec que si l'òvul no hagués sigut de la mare, aquesta dona també hagués sentit un gran dany.
Però és evident que aquest text el porta a l'extrem, a un extrem.
Bueno, l'extrem de com alguna gent ho viu. I que no és tan raro. Hi ha molta gent que ha de fer dols molt importants quan la filiació no serà biològica. I sobretot això, hem de pensar, perquè estem envoltats de gent que no té fills o pares biològics, tota l'estona. I en canvi, això continua present.
I més endavant del naixement pots acabar tenint vincles familiars no biològics amb persona, per exemple, les parelles, amics, etc. No? Diria jo.
Sí.
Ai, sí, quantes coses.
Em sembla molt interessant aquest tema, eh?
Bueno, escolta, ens hem d'anar a publicitat, seguirem pensant en aquest tema i en molts altres. Tornant de publicitat, Navet, de Salva i Cristian Rey, que són germans, que no sabem si semblen o no s'assemblen, però ells insisteixen que són germans. Doncs pues, noia, si vosaltres sou germans, digues
que sí,
Rey.
Que sí.
Les veus sí que s'assemblen.
Les veus sí que s'assemblen, doncs pues ja està, tu, però pues sou germans, punto.
Vostè primer, amb Marc Giró.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya. Arriba la Setmana Santa i et preguntes: i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis, que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on havia estat...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1.
Escolta, bueno, m'escriu el Xavi Bundó, que ell sí que sap d'aquestes coses, i em diu, el Xavi Bundó, del Via Lliure, i diu, jo crec que són dos outfits, parlant de lo del Matrix, dos outfits diferents, el de sotanera, outfit sotanero, i és veritat, i l'original, que va una mica com més d'esport, i tal, i ja està. O sigui, si ho diu el Bundó, dos outfits, que és el que ha dit el
doncs,
Carles.
Paraula de Déu.
Paraula de Déu.
Sí, sí, sí.
I punto. Bueno, a veure, escolta'm, què hem de fer? Tenim una menció o la fem després?
La fem després.
La fem després. Senyores i senyors, amb tots vostès, Navet! No té cap valor quan es tracta de la mort. Tens tota la raó.
Sí.
Volem equivocar-nos i tornar-nos a aixecar. Sí, això sí, també sí, està sí, molt, sí, molt
sí, bé. Són el Salva i el Cristian Rey. Què tal esteu?
Molt bé, gràcies.
Falta un dels components de Navet. Sí, què ha passat? Que hi ha malament, no? Ha volgut venir, no?
L'Àlex és lletrista. O sigui, està retirat, diguéssim, del món del directe, de la vida pública com a músic.
I només fa lletres.
I fa lletres, sí.
I punt.
Sí. És el nostre Bernie Taupin, no? Està allí, amagat i fent petites obres d'art que després nosaltres, doncs, mira, li posem una mica de música i convertim
en... I està d'acord amb el que li feu o no? Perquè, clar, ell...
Sí. En general, li encanta.
Podríem dir, vaja merda, m'heu fet, jo que havia fet aquesta cosa tan delicada aquí a la meva cova, i vaja, vosaltres dos...
Sí, és que fa molts anys que treballem plegats, i vull dir que amb els Pinkertons ja, jo què sé, o sigui, l'Àlex i jo crec que hem composat com unes 250 cançons.
Déu-n'hi-do.
Sí. No està mal.
Que en parlàvem abans, no? Vosaltres heu estat 15 anys, si no m'equivoco, de Pinkertons.
Vam començar el 2001.
Éreu els tres?
Sí. En l'estudi treballàvem amb l'Àlex i jo, el Cristian se'ns va afegir quan vam començar a fer directes, i bueno, hi ha estat sempre un satèl·lit dins i fora de l'estudi.
I heu voltat per tot el món, heu parlat de Catalunya a quantitat de festivals, a premis, no? No sé si creieu
sí,
que...
Sí, la primera vegada que el New York Times va explicar
el
que era el seny i la rauxa, va ser un servidor.
Veus?
Ho vas explicar tu al New York Times?
Ho vaig explicar jo al New York Times.
O sigui, tu vas internacionalitzar
el concepte de seny i rauxa.
Sí.
Que fort, eh? Bueno, i ara canvieu de grup.
canvieu de nom.
Com ha estat això? A veure, per què?
Us passeu de l'electrònica a fer pop, a fer folk.
Sí, aviam, les coses sempre tenen un procés, no? És a dir, vam estar molts anys treballant com a Pinkertons, fent electrònica, fent coses com més una música molt eclèctica. Després vam mantenir l'etapa que vam fer la sèrie de Rolfi Flor, que era una sèrie de...
Bueno, perdona, deixa'm aquí apuntar, per favor, tota la gent que tingui fills petits, Sílvia. Aquests homes van fer uns discos, quants n'heu fet? Tres o quatre?
Quatre.
Discos amb un llibre que és meravellós perquè són cançons en català i en anglès que acompanyen una història d'uns contes preciosos que són músiques brutals per portar el cotxe. Saps lo típic que vas amb el cotxe i dius què puc escoltar amb els fills, què puc escoltar? Doncs pues aquests senyors
doncs tenen... anotat total.
Digues com es diuen els llibres.
Sí, la sèrie es diu Rolfi Flor, llavors hi ha el primer volum és Rolfi Flor, que és on es coneixen un nen mig alemany de Barcelona, com nosaltres, amb una nena mig mexicana de Nova York. I aleshores al trobar-se és allò que són ànimes bessones i els hi passen tota una sèrie d'aventures. En el segon llibre van al Cercle Polar, després se'n van a Londres i finalment l'última aventura que vam fer va ser a l'Amazones.
I a més aneu posant cançons amb diferents estils, no? Una cosa més rumbera, una cosa més reggae, una cosa... És meravellós i llavors acabes cantant tu, passant-ho bé tu i els nens, saps? Està molt bé.
I sou mig alemanys d'on?
Aviam, la nostra família és originària de lo que ara seria Polònia i es van... La nostra mare va néixer a...
O sigui, sou catalans.
Sí, exacte. El resum seria aquest, no? Com tots els catalans, no? Quan preguntes a un català, però la teva família d'on és?
De Polònia.
Bueno, la meva àvia és de Múrcia, el meu... No,
de Polònia. És... Tots els catalans venen de Polònia, clar.
Sí. Clar, clar. I després sempre hi ha el factor polac.
Exacte.
Bueno, a veure, llavors...
Bueno, com canvieu? En quin moment decidiu deixar l'electrònica, la psicodèlica i passar-vos a...
Perquè anem amb això els ukeleles, que no es pot dir guitarreta, no? Els que toquen l'ukelele els dius guitarreta i diuen...
Això, de fet, no és ni un ukelele. Mare de Déu. Es diu taropa. Que és un ukelele de 8 cordes.
Tu pots fer
un
taropatge, eh? Ja sabia jo.
I llavors feu el rol fan flor i acabeu fent...
És una mica, esto es un taropatge o és que te alegres de verme un taropatge?
Com pots treure la puta sexual de totes les coses i un taropatge també?
Això és cabaret, filla meva, és cabaret. Ja estem a Setmana Santa. Endavant.
Bueno, estava parlant el Cristian.
Doncs això va ser una mica resultat de la pandèmia, realment, perquè els anys previs a la pandèmia també cadascú havíem tirat una mica... a les nostres coses. Jo m'havia ficat més a l'estudi, a treballar en producció d'altres bandes. El Salva estava amb les seves històries
de l'ukelele. Salva Rey, ukelele, aprende a tocar el ukelele en família, editat per La Contra. Aquest llibre és preciós, és que jo ara m'hi penso posar. I de veritat que funciona?
Sí. No, té...
Ukelele...
És el que en diuen en editorial un evergreen, no? O sigui, cada any es reedita aquest llibre.
Ah, sí?
Aviam, el tema és que hi ha molt de material, diguéssim, traduït de l'anglès, del món anglosaxó, que és on hi ha molt de materials d'això, però vaig dir, ostres, no hi ha res en castellà o en català i tal... I el 2018 vaig publicar això i ens vam donar compte que era el primer llibre d'ukelele publicat en castellà, o escrit en castellà, des de la Segona Guerra Mundial.
Ostres.
O sigui, des del 1944 ningú havia escrit un llibre, i el del 1944...
I això tot va sorprendre molt, no?
Això va ser, bueno, sobretot als editors, va ser una sorpresa molt agradable, perquè clar, de cop...
I els editors, quan tu els hi vas venir amb un llibre d'ukelele, aprendre a tocar l'ukelele en família, van dir, bueno, te'l publiquem, però hi confiaven així d'entrada o no? Jo és l'última cosa que faria, aprendre a tocar l'ukelele.
Pues jo ho vaig fer, a la pandèmia vaig aprendre a tocar l'ukelele.
Però quin tipus de família
estàs? No, no. Tenia moltes hores.
I nens. Xulíssim.
Jo ara agafo la meva família i els dic, vinga, anem a aprendre a tocar l'ukelele.
És facilíssim.
Però aixecarà la merda.
Amb lo glamurós que és l'ukelele. O sigui, tu pensa...
Ja vindré que me'l toquis
tu. Tu pensa en Elvis, a Blue Hawaii, pensa en la Marilyn...
No, jo tinc alguna germana que té ukelele. Però bueno, tant com per jo anar a casa de la meva germana a aprendre junts l'ukelele, a mi m'agafa algú.
No,
demanarem
un tot això de l'ADN,
tot el problema aquest d'aquesta família que era de Màlaga, o d'on era aquesta família de Caspeles?
De
Càdiz. Jo que fa l'ADN, jo no el tinc, exactament el contrari. Jo fujo del meu ADN. Jo crec que una ha de fugir de la seva afiliació, del seu ADN, una ha de sortir d'un mateix i de la seva cova, del seu castell, has de tirar endavant. M'entens?
Totalment.
Ja vindré que m'ensenyis tu. Bueno, a veure.
I llavors a la pandèmia veu decidir això, no? Una mica repensar què faríeu, cap on aniríeu, va ser quan el David decideix...
cadascú havíem tirat una mica pel nostre d'això, i durant la pandèmia vam fer dos concerts, que jo un no el vaig poder fer perquè vaig ser pare.
Home, felicitats. I què tal val? La criatura és, és una criatura pandèmica, tens, doncs.
Sí, 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 sí,
és un nebot pandèmic. És un pandèmial. És boníssim, pandèmia.
Era el segon, però així que, bueno, va ser una pandèmia interessant.
Sí, intensa, no? Intensa.
Sí, intenseta. I el segon, llavors, va ser l'octubre, que la cosa ja estava una mica més relaxada, i va ser a València, un poble de València. I, clar, el trajecte en cotxe ens va donar temps per xerrar de moltes coses, i, bàsicament, jo crec que vaig ser jo una mica que els vaig posar contra les cordes, de dir, nois, sí, tenim un estudi...
Navet, què vol dir? Per què,
fantàstic.
Navet, què vol dir?
És una barreja.
De és què? Una barreja dels nostres cognoms, ah. Nagel, per part de mare, mare i Llobet, per part de l'Àlex.
Ah, Navet... Pues funciona molt bé, eh?
I és com la cursa Navet, també, no?
Ai, ja, calla, calla. Navet,
què és la cursa Navet? La cursa, allò de...
Sí, puc creure.
És la, sí, sí, però... exacte, el pitido.
Allò era una merda total. O sigui,
sí,
jo...
però, sí, però al darrere hi ha una idea molt bonica.
Uf, que és, de la cursa Navet?
És una cursa impossible de guanyar. Llavors, com nosaltres som uns grans aficionats a les causes perdudes
bé,
i això...
Bé. Mira, jo sóc de l'Hospital pensant... de Llobregat, no t'hi digo más.
Pues ja està.
Ostres, era, per mi era una tortura, la cursa Navet.
Sí.
Per tothom, per tothom.
Però és la, ja, la gràcia.
No, no. De la Navet era superfàcil, perquè jo ho vaig veure claríssim, fixa't jo, que, la meva, que en aquest moment no estava utilitzant la intel·ligència artificial, utilitzava la meva pròpia, i a la cursa Navet en dèiem d'això, no? Pues tu feia pip, pip, tu havies d'anar lenta.
Jo fingia gasta per no fer-la.
Jo deia a les meves col·legues, ties, hem d'anar lentes.
O sigui, mig
pip, eliminado, fuera. Per gilipolles, nosaltres ja ens quedàvem per gilipolles, anàvem a parlar de les nostres coses, que si patatim, que si tal, que si cul, i doncs els gilipolles anàvem pip, 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 i acabàvem destrossats, i nosaltres estàvem tan fresquetes, però tu t'ho prenies en sèrio de la
No, em vaig inventar un asma, perquè m'eximíssim. Sí.
Asma, la regla, me ha bajado la regla, tengo asma, tengo torcido, no sé què, no puedo más.
No, el segon pit...
Soy mariquita,
adéu, home, la cursa. Tu la feies, tu segur que la feies, tu et prenies en sèrio.
Sí.
És que som mig alemanys, llavors...
Això sempre és problemàtic, a l'hora de fer esport i de tal. Escolta, heu de tocar. També deixa'm dir que la Sònia Jiménez i el Salva Rei aquí present, tenen un altre llibre, RQR, amb l'ukelele, sí, il·lustracions de Lluís Fernández, que es diu Uke, el meu primer llibre d'ukelele, editat a Litera. Vols que te'l regali? Te'l regalo.
L'hora de l'emoció.
És boníssim aquest llibre. És que estic per tocar-te, jo.
És una autèntica preciositat.
I a més... I funciona, eh? És que
sí,
funciona.
O sigui, aquí he de fer una explicació. Ukelele-la seria el manual per adults, val?
Sí, el vols
i per,
també.
Per als adults, no creu, per ensenyar...
No s'haurà de comprar, jo.
No, home, no. Ja...
No, te'l compraré i fregues. Per Sant Jordi m'ho compraré. Ukelele-la-la-la amb la meva família.
Home, sí, mira, ja que estem aquí, aprofiteu. Per Sant Jordi, Rolfi Flor, pels nens... i pels adults, i uke, i després pels adults, ukelele-la.
Salva, perdona, una última cosa. Què és això de que surts en una sèrie, en un especial d'Amazon Prime, amb una superpremiada amb Emmy, l'actriu,
sí, això
Alex
és
Borstein, és tocant l'ukelele, crec, no?
És una situació molt estranya per mi, perquè... Avui s'estrena el tràiler, o sigui, sí. És, aviam, l'Àlex Borstein és la coprotagonista de The Marvelous Mrs. Maisel.
Meravellosa sèrie.
És la...
Sí, sí, meravellosa.
I ella fa una altra sèrie, ara, o és un spin-off d'aquesta?
Bueno, diguéssim que arrel... O sigui, és com... Nosaltres som com la cirereta per després de l'última temporada de Maisel, perquè...
No m'entenc, això.
Aviam, ara m'explico. El tema és que nosaltres... Ella va viure aquí a Barcelona un temps. I aleshores, per Hanukkah del 2017 o 18... del 2018, els vaig regalar amb ella i un altre amic uns ukeleles.
Per Hanukkah és
sí,
la festa...
És la festa jueva, diguéssim, de, que coincideix amb Nadal. És una mica abans de Nadal. Sí. Aquest any últim
va coincidir. I tu els coneixies i li vas regalar aquests?
Exacte.
És que, ella... a més, la pinta que tens és de la sèrie de la Mr. Marshall, aquesta, com es diu?
Mrs. Maisel.
La meravellosa
total,
Mrs. Maisel.
Però que estiguis d'allà, que és el teu món.
Bueno, això és local, eh? Això és de Canestior.
Exacte.
O sigui, que pels fans de la sèrie, quan acabi, hi ha un especial on et veurem.
Sí. S'estrena el 18 d'abril.
Ens hem d'anar a l'actuació. Aneu avisant els d'informatius, vosaltres hem estat intentant quadrar tot. A mi em reuneixen tota l'estona a tots els despatxos de RAC1, d'aquesta planta, de l'altra planta, el Morros, l'aquesta, l'altra, la no sé què, no sé quantos, perquè ens estem passant, de vegades ens passem un minut o dos de l'informatiu. Però avui ens passarem. Mira, jo vaig directe al despatx del director. Sortint d'aquí ja vaig a donar explicacions. Senyores i senyors, què ens cantareu? Actuació benvolguda gala.
Sí, és una cançoneta...
És una mica que es diu gala.
Sí, i bé...
I una filla.
Veus? Jo també.
Ah, una filla, per favor, també. Però bueno, alguien de más?
És una cançó molt de l'Empordà, diria jo, no?
En sèrio?
Sí, perquè, bueno, és això, parla de... És un somni eròtic. És un somni eròtic surrealista.
Aquí, hagués hagut de començar per aquí. Fantàstic.
Vale. Vamos allá.
Somni eròtic surrealista, com tots. Fantàstic.
Benvolguda gala aquesta nit. Confesso que he somiat amb el seu marit. Feia un dia radiant sobre el mar rogenc. Muntava un elefant amb cames de flamenc. Sonava un violoncel i el seu bigoti emmidonat clamava al cel desafiant la gravetat. I des d'allà dalt el mestre et mirava. El meu traç magistral jo pintava i pintava aquell gran quadre amb un dels seus rellotges i vostè despullada entre tigres ferotges. Jo que en realitat sóc totalment incapaç de dibuixar un retrat sense haver-lo calcat. El somni passava, jo m'havia il·luminat i el mestre m'observava extasiat. Finalment ha baixat i m'ha fet un petó i jo m'he despertat amb una erecció.
Carai, és Navet, eh? Del seu disc Tot el que no sé de nosaltres. S'han despertat amb una erecció, que genial. Això era Benvolguda Gala. Moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i després ens acomiadem. Visca.
RAC 1. Quan decideixes fer les coses com no les fa ningú, passen coses increïbles. Com ara unir la tecnologia híbrida líder de Toyota amb un disseny trencador en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. L'extraordinari esdevé un referent. Ara amb llandes de 18 polzades, sistema Toyota Smart Connect amb pantalla més gran, control per veu i molt més.
Mastertrack, centre oficial Toyota a Barcelona, al carrer Aragó i al costat de la Maquinista i a Badalona.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Romauto et dona el millor servei al centre de Barcelona. Demana cita prèvia pel manteniment del teu Nissan a Romauto del carrer Nàpols 306 i gaudiràs d'un 20% de descompte. Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan. A Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Més informació a romautonissan.com.
Deixa't seduir pel nou Fiat 500 100% elèctric, el cotxe urbà cosmopolita que mai passa de moda. Aprofita ara l'oferta i aconsegueix-lo des de tan sols 149 euros al mes i emporta't gratis un carregador Easy Wallwalks. Passa't al teu costat més eco amb Auto 88 i condueix en total llibertat. Auto88.com, a Barcelona i Mataró.
A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just, i nou centre trànsit a Molins. romacarabs.com.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Aglop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional, al teu abast. No et quedis sense entrades.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grup